El tractat antipirateria ACTA ha rebut aquest dimarts 2,4 milions de signatures en contra al Parlament Europeu. Alguns eurodiputats han expressat d'aquesta manera la seva preocupació per les implicacions de l'acord internacional tant a internet com als drets dels ciutadans. Entre ells hi ha l'eurodiputat santcugatenc Raül Romeva. Benvingut a Cugat.cat.
Hola, què tal?
Què volen aconseguir amb aquesta petició?
Home, d'entrada, el que és important posar de manifest és que aquest acord, tal com està plantejat, no només en el fons, sinó també en la forma, és contraproduent, molt contraproduent, diria fins i tot perillós. I, per tant, el que estem d'alguna manera reclamant, no només a nivell del Parlament, sinó ara amb el suport de 2,5 milions de persones, és que hi hagi, primer, per part dels negociadors d'aquest acord, que són bàsicament els governs i concretament alguns governs i la Comissió Europea, doncs una, com a mínim una transparència molt més gran de la que fins ara tenien, i en segon lloc que alguns col·legues que tenim que encara estan dubtant de quina és la postura que han de tenir, doncs que la modifiquin. Després hi ha un element legal, i hem de ser molt conscients d'això. La pròpia Comissió Europea ja ha portat les negociacions i els esborranys del tractat davant de la Cort Europea de Justícia, perquè hi ha seriosos dubtes sobre si aquest text és compatible amb la legalitat europea. Per tant, no és només un tema de contingut i un tema de procediment, sinó que fins i tot hi ha un tema legal. Això ens pot portar a que no tinguem per part del Tribunal de la Cort una resposta concreta a partir abans de 18 mesos. I això, òbviament, farà que, si no tenim aquest posicionament de l'acord, el Parlament tampoc no hauria de posicionar-se, en tot cas, en relació a aquest aspecte. No tot plegat, el que posa de manifest és que aquest és un tema que s'ha fet molt malament, s'ha portat molt malament, i confio que aquestes signatures, com a mínim, facin recapacitar els que han estat liderant el tema fins ara.
Vostè parlava de perills, de que hi ha certs perills amb aquests acords. Perquè quins drets exactament pot vulnerar, consideren?
Home, hi ha alguns que són molt clars. Per exemple, si s'aprova l'acte, tal com està previst, es podria restringir directament l'accés a medicaments, especialment en aquells països en vies de desenvolupament que són els més dependents dels genèrics. I això, òbviament, ja no és només una qüestió de salut bàsica o de dret universal a la salut, sinó que clarament vulnera el principi de desenvolupament d'alguns països que en aquests moments estan en una situació especialment precària. Però, a més, hi ha altres aspectes que també estan directament afectats, com és tot el que té veure amb la llibertat d'ús d'internet, allò que anomenem la neutralitat de la xarxa. I que en aquest context, és a dir, en el marc d'aquest acord, estaríem en una situació molt delicada, perquè el que farien els estats seria intensificar la seva cooperació amb actors privats, bàsicament els proveïdors d'internet, i això faria que elements com la propietat intel·lectual passessin a ser prioritaris davant d'aspectes tan importants com són la llibertat d'expressió o la neutralitat de la xarxa. Que és un tema important, com a mínim, a discutir-ho. I jo crec que en aquest sentit tenim precisament molts debats oberts que es podrien permetre trobar una solució molt raonable, però amb la manera com s'ha plantejat, el que es fa és tancar qualsevol possibilitat a trobar una solució que sigui justa i que representi d'alguna manera, un reconeixement d'allò que anomenem els drets d'autor, per una banda, i per una altra banda, els drets dels usuaris d'internet. Que això és possible, però és que en aquest marc ACTA no estem parlant d'això. Estem parlant dels copyrights i, bàsicament, per tant, de les llicències que algunes marques via patents poden tenir en el context de les negociacions, diguem, del que és l'acord internacional, no? Del que és l'acord contra pirateria internacional.
Perquè per aquells que no tinguin constància, què és exactament l'ACTA? És a dir, quins són els punts principals d'aquest acord?
L'acord, bàsicament, és un acord que d'entrada s'anomena acord antipirateria i, per tant, el que pretén d'alguna manera és establir límits o fronteres al que podrien ser còpies, o en tot cas limitar l'ús d'aquestes còpies i, per tant, sancionar no només l'ús d'aquestes determinades còpies o suposades còpies i primar aquest principi que és el del copyright o el de la patent, per dir-ho un plata, no? El que es pretén amb aquest acord, d'alguna manera, és establir un marc jurídic que et permeti dificultar qualsevol cosa que pugui anar en contradicció amb el principi bàsic de la patent. Això, que a priori pot semblar que és molt, diguem, que és molt lloable i que és molt respectable, té moltes vies d'aigua, perquè amb l'excusa de fer això, el que es pretén és, per la via preventiva, condicionar tota una sèrie de drets que són drets fonamentals. i un, insisteixo, és l'accés a medicaments bàsics, l'altre és l'accés a l'ús de la xarxa, l'altre és l'accés, òbviament, també a la possible disposició consum o des del punt de vista, diguem, de productes culturals, doncs, amb una llibertat que en determinats contextos doncs, no es podria fer, i el risc que hi ha, per dir-ho en plata, el risc que hi ha de que aquesta directiva entri amb aquestes característiques és que en realitat el que fas és criminalitzar a priori actituds que no haurien de ser criminals o criminalitzables. I aquí és on jo crec que hi ha el gran debat. Tot això, si s'hagués fet en un debat públic, en un debat obert, doncs podríem segurament afrontar-ho d'una manera molt més, jo crec, molt més sana. El que ha passat és que tot això s'ha discutit absolutament a porta tancada i entre alguns governs que han dificultat molt l'accés al debat públic. I això és el que nosaltres al Parlament Europeu hem denunciat també moltes vegades. Cal un debat públic sobre aquests temes, cal plantejar d'una manera molt clara quins són els límits a determinades pràctiques i quins són els riscos que determinades pràctiques vinculades a l'ús de patents i a l'ús de copyrights poden comportar, i cal fer compatibles elements que, tornant a l'àmbit cultural, per mi són compatibles en molts àmbits, que són els drets d'autor per una banda i, òbviament, tot el que té a veure el dret a l'ús de la xarxa o les noves tecnologies per l'altra. Això és possible si es fa amb la voluntat de trobar aquests nivells d'acord, però no és ACTA el que estem plantejant com a solució, perquè ACTA, insisteixo, en aquests moments és bàsicament un acord fomentat per determinades àmbits, per determinats aspectes de la indústria que, insisteixo, pot acabar vulnerant principis molt bàsics i molt fonamentals de la Unió Europea.
Perquè qui en són els impulsors?
Home, és la gran indústria, les grans indústries de patents i fonamentalment no només les grans indústries de patents que tenen a veure amb la farmacologia, sinó a nivell d'investigació científica o industrial hi ha tot un àmbit d'actors que tenen, òbviament, molt interès en que això es pugui aprovar. És a dir, tot el sector que té a veure amb informació industrial o privilegiada poden tenir un interès molt gran a que d'alguna manera les seves patents siguin especials, no? Entrem, per exemple, a l'àmbit dels transgènics, que és un àmbit molt específic i que clarament contradiu o contravé un principi bàsic, que és la possibilitat de desenvolupar agricultures plurals. Aquí estaríem parlant, òbviament, d'una per la via d'aquest acord, a la dificultat de normalitzar altres nivells de pràctica agrícola que en aquests moments doncs, no s'estan fent. No? O sigui, qualsevol àmbit que tingui a veure, en definitiva, amb la possibilitat d'establir una patent, es veurà afectat amb aquest acord.
Uh-huh. I en quin punt de l'aprovació està? És a dir, quan es preveu que sigui ja aprovació definitiva o no?
Bueno, compte, perquè, esclar, aquí hi ha dos calendaris importants. El primer, si tenim en compte que hi ha una petició, una demanda específica davant de la Cort Europea de Justícia, insisteixo, si això es fa, en tot cas aplica la Cort Europea, aplica el calendari que pot aplicar, ens podem trobar amb que abans de 18 mesos, al voltant de 18-20 mesos, no tinguem una solució legal o una resposta legal i jurídica a la proposta actual que ha fet, diguem, aquests governs. Per tant, això és un escenari que condiciona molt el calendari. L'altre escenari que condiciona molt el calendari és tot el tema de, bàsicament de la resposta que en aquests moments es preveu que pugui tenir la Comissió de Peticions, que és la que ha rebut aquests 2,5 milions de peticions de ciutadans que s'hi oposen clarament. Això tindrà el seu procediment concret i, per tant, veurem de quina manera això pot seguir. Compte, perquè aquí aquesta petició que ha fet el Parlament, en tot cas la Comissió Europea, davant de la Tribunal Europeu de Justícia, es pot tenir d'alguna manera un condicionament molt en el cap d'ali, però també se li, ho dic perquè en aquest sentit el promotor o un dels promotors o alguna de les persones que tenia més interès en que això pogués ser, que era el senyor David Martin, que va plantejar que no només a la Comissió, sinó que també el Parlament Europeu pogués tenir la seva petició davant de la Cort Europea, pot encara complicar molt més. És a dir, podríem trobar-nos amb que hi ha dos requeriments a la Cort Europea de Justícia. El que ha fet la Comissió Europea, per una banda, que és el comissari Kucht, o el que està fent o vol fer, veurem si se'n surt, vol fer el David Martin, que és que el Parlament Europeu també faci la seva petició, que no té per què ser la mateixa o en els mateixos termes que el comissari Kucht. És a dir, tot això complica molt el calendari i, per tant, jo el que espero i confio que passi és que davant de tot això es bloquegi el procés. i alguna, d'alguna manera el que estem treballant alguns grups és perquè això passi. A partir d'aquí veurem quines són les respostes tant a la Comissió d'Indústria, que és la principal, com a les altres comissions, per exemple, la petició, que és la que ha de discutir què fa amb aquesta petició, amb aquestes 2,5 milions de peticions que se li han fet arribar. No? Per tant, jo d'alguna manera el que vindria a dir és calma, això va per llarg, i en tot cas alguns estem bastant convençuts de que això no només ha d'anar per allà, sinó que directament és la raó de fons que ens justifica que ho hem d'aturar.
Doncs Raül Romer, eurodiputat Sant Cugatenc, moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.